100 anys de ràdio, amb el suport de Casa Seat.
Ser Catalunya presenta... Converses de ràdio. Converses de ràdio. Amb tots vosaltres, Gemma Nierga i Elena de Diego.
Hola. Bon dia. Bon dia, benvinguts.
Bon dia a tothom. Benvinguts a aquest Converses de ràdio que avui fem amb la Gemma Nierga. Gemma, és un privilegi per mi estar aquí amb tu perquè ets una de les meves referents. De fet, crec que la meva passió per la ràdio va néixer escoltant-te quan sortia de l'escola. La teva veu ha estat la banda sonora de tota la meva infantesa, adolescència i després com a professional. No sé si tu quan vas començar tenies també referents en els que et fixaves.
Referents que jo escoltés quan era petita, mireu, a casa era Luis del Olmo, Elena Francis, aquests eren els meus referents radiofònics. Quan ja vaig entrar al món de la ràdio, però una mica més gran, Elena, jo de petita i de joveneta, jo sempre deia, jo vull ser periodista. Però per què? Deia, ai, no sé, perquè m'agrada explicar el que passa al món i explicar-ho als altres. No tenia molt clar si volia fer televisió, ràdio, premsa. Quan vaig entrar al món de la ràdio, el meu referent, sens dubte, era l'Iñaki Gabilondo. Amb ell vaig caminar per aquest camí de la ràdio durant molts anys, em va agafar de la mà, diríem que vaig aprendre molt d'ell i sempre m'agrada citar-lo quan em demanen un referent radiofònic, sens dubte el Gabilondo.
T'imposava aquells primers dies, no?, que parlaves amb ell, que el veies pels passadissos.
Que si m'imposava. Jo el primer dia que em van dir has de presentar una gala dels Ondes amb l'Iñaki Gabilondo, jo em veia tan jove, tan inexperta, tan nerviosa, que quan estava a punt d'entrar a l'escenari, jo us dic, jo que devia tenir 25 anys i l'Iñaki em va agafar de la mà i va dir, entramos? Jo aquell moment, sabeu com si baixés Déu i em beneís? Jo vaig dir, entramos, Iñaki. I com si fos ara, entrant en el Tívoli, em vaig col·locar allà davant i jo deia, com he arribat aquí? Això és una pregunta que m'ha acompanyat tota la vida. Què faig aquí? Què faig presentant un programa com La Ventana, com l'Oi per Oi, com el Parlar per Parlar. Em passa ara quan em veig a la tele presentant programes. Mai he deixat o m'ha abandonat la sensació d'una banda d'estranyesa i d'altra banda d'agraïment, saps? De dir, uau, que bé, poder treballar del que més m'agradava quan era jove, no?
I te'n recordes de com va començar tot, el primer dia que es va encendre la llum vermella i estaves tu davant d'un micro?
Me'n recordo sobretot perquè em vaig quedar muda de tants nervis. Era Ràdio Vilassar de Dalt, jo tenia 17 anys i un amic meu va dir, vols venir a Ràdio Vilassar de Dalt a presentar un programa de cinema? I jo sempre he sigut com molt agosarada, però després no he calibrat les conseqüències. Faig un parèntesi. Les monges deien, qui vol llegir la lectura a la missa? Jo era la primera nena que aixecava el braç. I no havia arribat a l'església i m'havia desmaiat dels nervis. És literal que em queia, perquè em posava tan nerviosa. Doncs una mica igual, qui vol venir a Ràdio Vilassar de Dalt a fer un programa de cinema? Jo. I vaig, s'encén la llum vermella i dic, ara haig de parlar. Clar, tothom, va, parla. I llavors jo començava amb nervis, m'equivocava, m'entrebancava, però no sé què hi havia dins meu, ho he explicat a molts psicòlegs, què feia que jo volgués tornar. Perquè diríeu, el més lògic és dir, val, canvio de vocació, de feina, de destí professional. Doncs no, jo hi tornava i patia, però no sé. Això ho deixo ja pels psicòlegs que ho analitzin, aquestes ganes de mostrar-me o de figurar o de voler ser estimada o no ho sé.
I vas fer moltes coses, no?, en aquests inicis. Fins i tot em deies que havies presentat el trànsit, no?
Ah, jo tot. Elena, és que ho feia tot. Tot és tot. Vols presentar receptes de cuina a la cadena 13, un espai que durava un minut? Jo m'ho preparava. Si no estava una hora i mitja per preparar aquell minut, deia que sí. Vols el trànsit? El trànsit. El temps? El temps. Una radionovel·la? També. Tot. Perquè, no sé, em semblava que em semblava que no n'hi havia prou amb el que m'ensenyarien a la facultat. Això sempre ho tenia molt clar. Jo volia fer la carrera, vaig fer la carrera a Bellaterra, però jo volia compaginar-ho amb micro, amb feina, amb companys, amb agafar experiència... No sé, això sí que és de les coses que vaig tenir molt, molt clares i molt joveneta. 17-18 anys, jo ja estava treballant.
I segurament per tenir-ho tan clar, Gemma, al 90, que eres molt jove, t'arriba un programa com el Parlar per Parlar, sí, que després s'ha convertit en un emblema, no?, per la cadena SER. No sé si allà vas aprendre a escoltar, que segurament és un dels teus grans trets, no?
Sí, el que en un principi per mi era el gran inconvenient del programa, perquè jo havia acabat periodisme i em semblava que jo estava cridada, uau, a ser la gran periodista que faria uns discursos que a tothom li encantaria. I de cop em veig en un programa on gairebé no parlo, escolto. I al principi la meva mare em deia, però per això has fet la carrera? I jo era molt jove. Jo li deia, mama, però ja veuràs com després em sortiran coses millor. Clar, però jo vaig estar 7 anys fent el Parlar per Parlar. I la meva mare va estar 7 anys dient-me, ai, no sé, jo trobo que estudiar tant per anar a aquestes hores de matinada a escoltar oients... I a mi m'enfadava molt, eh? Clar, error. A mi allò em va ensenyar a escoltar. Però escoltar de veritat. Escoltar d'una manera empàtica. No escoltar d'ofici perquè em toca. No, no. Escoltar, diria, mirant els ulls. Perquè a mi amb la ràdio sempre m'ha agradat pensar que estic mirant els ulls. Encara que no hi hagi uns ulls. Però jo els veig. I llavors jo escoltava com si la persona que m'estigués parlant la tenia davant. El seu silenci me'l feia meu. Quan respirava pensava, deu voler dir més coses, li pregunto més. Per mi va ser la gran escola. Quan després em van donar la ventana, me'n vaig adonar que vaig poder aplicar tot allò que jo havia après. Aquell màster que va ser el Parlar per Parlar, el vaig poder aplicar a altres feines.
És que de vegades jo crec que a la ràdio estem allà aïllats, no?, a l'estudi, sí, i no som conscients, no?, de la companyia que podem fer. Ara fa poc vas tornar a la ràdio el dia del centenari, vas presentar el butlletí,
sí,
de les 12, just abans que nosaltres comencéssim el Que t'hi jugues, i vas acabar amb una frase que em va agradar molt. Vas dir, con una ràdio cerca es más difícil sentirse solo.
Sí.
T'ha acompanyat a tu també molt la ràdio, com a oient, no només quan l'has fet.
Jo cada vegada que dic que amb una ràdio a prop és difícil sentir-se sol, ara ho acabes de dir i m'he tornat a emocionar, perquè ho dic de tot cor. O sigui, no ho dic ara com a presentadora de ràdio, ho dic com a oient de ràdio, que no sé si vostès que avui ens acompanyen m'entendran, però jo hi ha hagut èpoques de la meva vida que ho he passat molt malament per circumstàncies familiars, personals, i l'única cosa que a mi m'ha calmat, l'única cosa que m'ha ajudat a dormir, l'única cosa que m'ha fet oblidar la merda de vida que tots a vegades sentim que tenim, ha sigut col·locar-me una ràdio sota el coixí i escoltar veus. És que encara em passa ara, Helena. Si no trobo la ràdio, jo pot ser l'hora que sigui de nit, que jo vaig deambulant per la casa buscant el transistor. El meu marit diu, què, buscando la ràdio? Dic, sí, és que no. Jo no, o sigui, no me'n puc anar a dormir literalment, sinó, però poden ser les 2 de la matinada, eh? Jo haig de posar-me el transistor, amb el dit, clic, l'engego i ja està.
El poso sota el coixí?
Sota el coixí, que em fa un mal al coll. Sempre que vaig a l'osteòpata em diu, però per què no et compres una ràdio més plana? Dic, sí, és veritat. I clar, agafa mal de coll, perquè em llevo amb la ràdio aquí. O sigui, és una companyia física, o sigui, la tinc aquí.
Totalment, estic molt d'acord amb el que deies, Gemma. De fet, tu a mi també em vas acompanyar molt, perquè jo vaig fer un Erasmus i va coincidir amb un any en què la meva mare li van diagnosticar càncer de mama. I jo, mentre estava a Holanda estudiant, doncs sempre intentava fer un forat a les tardes per escoltar-te una estona, a veure què deia la Gemma a la ventana. I així després a la tarda, quan parlava amb ella, ai, que potser havia estat fent tot el dia tractament de quimio o havia estat al llit recuperant-se cansada, a banda de parlar d'aquestes coses que dius tu, no?, d'aquesta merda del dia a dia, doncs podíem parlar de què havia passat a la ventana, no? I era un altre tema de conversa com per allunyar-nos de tot el que estàvem vivint.
Això que em dius, Helena, a mi m'emociona tant, tant, perquè és un regal que a mi m'ha donat la vida, el haver pogut acompanyar a tanta gent sense ser-ne massa conscient, saps? Jo era molt jove i no tenia cap consciència de que a l'altre costat hi havia tanta gent. Quan a mi em van fer fora de la cadena SER és quan jo me n'adono que a l'altre costat hi ha gent que m'estima, jo dic, amb aquest orgull, és a dir, és que...
Tothom que ha vingut
mi,
aquí, Gemma.
Poques vegades em sentiràs dir una cosa així de mi, perquè acostumo més aviat a fer un pas enrere, però em vaig sentir tan estimada que quan la gent... Ai, quin horror, aquella època, dic, sí, però... Quan, aquell estiu vaig anar de viatge a Nova York i estava en una cua d'un teatre i a darrere una noia plorava i jo ho notava. I al final em vaig girar i dic, sorry, clar, era Nova York. I va dir, no, és que sóc catalana i ploro de l'emoció de tenir-te davant perquè t'han fet fora. De la... Llavors ja venia el drama, eh? No. Però vull dir, veure que la gent... Clar, també passava que me n'anava a la peixateria, estava buscant el peix que volia i em girava i veia tot de gent, era com un funeral. I jo deia, tranquils, trobaré feina, de veritat, perquè la gent va patir molt per mi. És veritat, la gent deia, pobra Gemma, jo també deia, pobra Gemma, però que jo em veia consolant, però a la vegada deia, ostres, que fort que hagin passat anys i encara ara em trobi gent i m'abraci, no em digui, noi Gemma, gràcies per la companyia que ens vas fer. Això que tu m'acabes d'explicar és el regal del dia. I no, em sap moltíssim greu perquè la teva mare estava malalta, però que la ràdio fes aquesta companyia és el que a mi em passa, doncs a la inversa.
Sí, sí.
A mi la ràdio em va ajudar en molts moments.
I tant. I quin diria, Gemma, que és el pitjor moment que has hagut de viure davant d'un micròfon? No sé si has après amb el temps a controlar les emocions.
No he après a controlar les emocions, no. No. Crec que ni... Ara ja he desistit. Ja està. No sé controlar les emocions. La gent a vegades... Oh, és que, mira, quan vaig començar a fer ràdio, hi va haver un cap que em va dir, és que rius molt. M'ho va dir, eh? I dic, ah, sí, trobes que ric molt? Diu, sí, és que tot et fa gràcia. I vaig pensar, dec semblar tonta, doncs. I me'n vaig adonar i vaig dir, ostres, és veritat, ric molt. No n'era conscient. Les monges em treien de classe a mi per riure. Però sempre deien, Gemma, de què te ries? I, bueno, sí... Val, doncs el ric molt és ploro molt. És a dir, a mi m'emocionen molt les emocions de la gent. I llavors aquest emocionar-me fa que jo he plorat en antena moltes vegades i m'ha sabut greu, però no ho he pogut controlar. Dius el pitjor moment, potser ara que ho has preguntat hi ha hagut oients que ja han pensat amb l'Ernest Lluc. Jo ho he explicat moltes vegades i he pensat, vostès en el cap han pensat l'Ernest Lluc. Tots, un dels pitjors moments que hem viscut a la ràdio junts, és el dia que van assassinar l'Ernest. I aquella nit, doncs jo la vaig passar a casa de la filla de l'Ernest, vaig plorar molt, no vaig dormir ni un minut, vaig arribar a casa, em vaig dutxar, vaig anar a la ràdio, vaig preparar la ventana i em sentia més o menys forta. Fins que van obrir el micròfon i hi havia el Santiago Carrillo a l'altre costat. I vaig haver de dir, Santiago Carrillo, buenas tardes, t'ha assassinat Ernest Lluc. I llavors, quan ho vaig dir, em vaig posar a plorar d'una manera desconsolada perquè vaig adonar-me que no hi havia marxa enrere. L'Ernest havia mort, l'havien assassinat, mai més tornaria al programa i ja ho estàvem certificant dient-ho per la ràdio. Aquell dia, per mi, segurament és el pitjor. Després hi ha hagut dies on, per situacions personals, has hagut de posar-te davant del micròfon. I també han estat molt durs. Però aquell de l'Ernest és el que estic segura que comparteixo amb molts dels que avui estan aquí. Mm-hmm. Perquè no... Jo crec que molts no ho hem superat. Jo l'altre dia estava al metro i des de l'altre costat de l'andana una persona em va fer gràcies. I el meu fill diu, què t'està dient? I jo dic, jo crec que m'està agraint les paraules de l'Ernest Lluc. I llavors la persona va fer un gest, va dir, parlo de l'Ernest. I diu el meu fill, però com ho saps, mama? I dic, però ja començo a conèixer els oients de la CERN. Després de 40 anys ja els vaig coneixent. Perquè vaig dir, sí, és aquest agraïment que tantes vegades m'ha arribat de que aquell dia ho vam viure tots junts, no? Uh-huh. Jo crec que jo vaig dir allò, dialoguem per favor, i vaig dir aquelles coses, ho vam dir tots.
No? De fet, Gemma...
Tots estàvem allà dalt.
Estem al passeig de Gràcia a la Casa Seat i aquestes paraules de ustedes que pueden dialoguem por favor les vas pronunciar aquí molt a prop,
sí?
No? Vas protagonitzar un moment històric.
Sí, per això sí, el volia fer com col·lectiu, no? De dir, crec que moltes persones pensàvem allò, inclòs l'Ernest, i a mi em va tocar ser la portaveu d'un sentit, de molta gent, no? i molt contenta d'haver-ho dit. Sí, sí.
Aquests moments difícils, no, en antena, segurament els has superat o els has pogut viure millor gràcies al teu equip. Quan parles amb la gent que ha treballat amb tu, tots diuen que la Gemma fa sentir que estàs com si fossis una família, no? Aquest sentiment de pertinença sempre l'has tingut tant a la ràdio com em consta que també a la tele ara al Cafè d'Idees i a 59 segundos.
Sí, 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 però em costa una mica parlar-te d'això perquè és com poc mèrit. No és una cosa treballada per mi, no és una cosa que m'hagi costat. Hi ha coses que són, suposo, molt innates, no? I com que sempre he treballat des de baix de tot i com que mai he deixat de sentir-me que formo part d'un equip, m'ha costat molt més veure'm com a dalt que no pas com a equip. Llavors m'he col·locat a la part còmoda i per mi la part còmoda és la part de tots junts construir un programa, fer-lo, però deu haver una part d'egoisme meu, de dir jo necessito treballar amb família. Jo em moc molt malament amb gent estranya, amb gent que no conec, amb gent que no m'agrada. Jo no sé treballar amb gent que no m'agrada, encara que siguin els millors. Sempre m'ha agradat treballar amb bona gent, molt més que amb gent boníssima, saps? A mi la gent boníssima, si no em saben fer una mirada còmplice, si no... Perquè, noia, quan treballes en un equip, tu ho saps, passen moltes coses. Uh-huh. Hem d'anar a bodes, hem d'anar a naixements de criatures i ens hem d'acompanyar a funerals. Llavors, és millor treballar amb gent empàtica, gent que sàpiga agafar-te de la mà i gent que al cap de molts anys de que jo no treballo a la SER, per mi el meu equip de la SER continua sent el meu equip. I moltes vegades ho dic. Dic, ai, el meu equip m'han dit i el meu equip fa que 7 anys, 8 anys que no treballem junts.
Perquè tu et poses davant d'un micro, no? Però darrere hi ha molta gent. Jo a la ràdio ara faig la producció del que t'hi jugues, estic a esports fent la feina de darrere, de l'altra banda de la peixera, que diem nosaltres, no? Dels tècnics de so, els productors, que moltes vegades és com, però tu no parles... Tu, quan et puc sentir a la ràdio? Es pensen que no, que tots els que treballem a la ràdio som els que ens posem davant d'un micròfon i tota la feinada que hi ha darrere, no? Que tu doncs, t'has ajudat tots,
sí, sí,
tots aquests
anys. Sí. Clar, tu sempre has fet feines de producció,
sí, sí,
però
sí,
alguna
sí.
Vegada micro.
Sí,
segueixes
sí, sí,
a l'espanyol.
Sí, sí.
T'agrada?
Sí, sí, sí que m'ho passo molt bé. Sí, sí. Anem compaginant, però on em sento més còmode és veritat, és a l'altra banda del vidre i coordinant una mica tot amb perspectiva.
Per què no expliques què vol dir fer producció? Perquè tens raó que la gent es pensa que nosaltres ho fem tot. Truquem els convidats, els pactem, demanem el taxi, els donem la benvinguda, l'aigua que necessiten, preparem l'entrevista... I no.
No, exacte.
Hi ha una feina...
No, no. A la reunió aquesta, no? Segurament, que feu avui vosaltres el programa o que hem fet nosaltres aquest matí, doncs l'editor del programa, en aquest cas, o si algun redactor té alguna idea, avui estaria bé doncs, poder parlar amb aquesta persona o sobre aquest tema amb qui podríem parlar, doncs aquí ens posem nosaltres, no? Sí. A mirar, a buscar històries, a personatges amb qui podríem parlar, intentar trobar el seu telèfon, trucar-lo, ser agradable perquè et digui que sí, convèncer-lo, aquesta hora no puc, si us plau, sí, fes-nos un forat, trucar-lo en antena, posar-lo, documentar l'entrevista, com dius.
És esgotador, sí. Lena, perquè després el convidat passi en antena i el presentador, presentadora, aquell dia no té un bon dia... Li fa una entrevista curta, s'oblida de la pregunta més important, l'acomiada quan encara quedaven 3 preguntes i veus el productor que et mira dient però si t'has oblidat del més important. I per això posar en valor la feina de qui ha estat allà darrere, posar bona veu, ser amable perquè et digui que sí. O sigui que enhorabona per la feina que feu els productors i tots els equips de programes.
Sí, és veritat. Doncs t'ho agraeixo que ho reivindiqui, Gemma. Gemma, tu vas fer molts anys a la SER ràdio des de Barcelona.
Sí.
No sé si tu també tenies la sensació de que, com a oient, jo percebia no, doncs, un programa amb una mirada diferent, que en certa manera trencaves aquest centralisme madrileny no, que hi havia a l'antena de la cadena SER.
Pot ser, durant molts anys a Ràdio Barcelona es van fer programes en cadena, el que es diu per tota la cadena SER, però es feien des del carrer Casp número 6. I això vulguis o no, evidentment li dona un tarannà i li dona una mirada. I nosaltres li donàvem la mirada catalana. A mi sempre m'ha agradat molt pensar que he fet ràdio catalana en castellà. A vegades quan a mi m'han dit però tu no has fet ràdio en català durant molts anys? Sí, és veritat, però és una qüestió d'idioma, que és molt important, eh? Però que hem fet ràdio catalana, això ho defensaré tota la vida, perquè és la mirada nostra, des d'aquí.
la vas fer des de Barcelona i també des de Córdoba, no? Perquè quan vas ser mare vas sí. fer durant unes temporades al programa Es d'Allà, tenies l'equip aquí a Barcelona.
Sí.
I suposo quan... que una complicitat brutal, no?
Però, Elena, quan vaig ser mare, ja que estem en confiança, quan em vaig enamorar d'un portuguès, clar. Després vaig ser mare, ho vaig fer bé, primer. Vaig trobar el pare de la criatura i després vam decidir tenir en Pau. I quan em vaig enamorar tant que vaig dir, ai, jo vull mantenir aquesta relació. I els caps de la cadena Ser em van permetre fer La Ventana moltes tardes des de Córdoba. Jo es feia algunes tardes Barcelona, algunes tardes Córdoba i algunes tardes Madrid. Semblava una baldufa. Vaig quedar embarassada d'en Pau i vaig seguir fent voltant. I llavors va néixer en Pau i també viatjava molt. Lamentablement va morir la meva mare l'any 2007 i això va aturar tot aquest rodar perquè va ser un cop molt fort i bueno, amb el meu marit vam decidir instal·lar-nos a Barcelona i en Pau va venir aquí i la nostra vida va començar aquí. Però sí que és veritat que durant anys jo vivia entre Córdoba i Barcelona.
I et va canviar molt, Gemma, professionalment, la maternitat. No sé si aquests malabars que hem de fer, no?, per conciliar una feina tan exigent i que te'n vas a la ràdio i no s'acaba mai, i estàs a casa... I
d'això em pots parlar millor, tu, Elena, perquè les meves criatures ja estan criades, però aquí l'Helena sí. té dues criatures molt petites sí. que no sé com tu fas per arribar...
És difícil, de fet... Ara que no ens estan escoltant aquí els jefes ni res, diré que quasi vaig a la ràdio a descansar, Gemma, perquè el que tinc a casa és més complicat que el que tinc, però és veritat.
Que bo, no, quina sinceritat,
Sí, sí.
Vas a la ràdio a descansar, la criatura.
A treballar també, però pràcticament el ritme baixa quan vaig a la ràdio, sí, sí. Però és veritat, no?, que tenim una feina molt, molt demandant i que no té horaris i això té un cost personal també.
Sí, això suposo que és una cosa que no és només nostra, dels periodistes, tota la gent que tingui horaris, i infermeres i la gent que té horaris estranys, quan ets mare és molt complicat. A mi quan em van donar segons quin horari em sabia greu perquè mai podia estar amb les criatures per la tarda. Tots els anys de Ventana jo em perdia les reunions de la tarda, les festes... Quan em van donar l'horari del matí, em sabia greu perquè em perdia acompanyar-los a l'escola. I pensava, bueno, però estic a la tarda. Bé, això totes mares, pares, entendreu que sempre hi ha una part de la criança que te la perds, no? Jo, bé, vaig fer-ho com vaig poder, vaig estar embarassada treballant fins l'últim dia, pràcticament, i sense pràcticament, perquè en Pau va néixer una tarda i jo aquell migdia estava preparant La Ventana d'aquell dia i li vaig dir a la meva mare, em fan mal els ronyons, mama. Va dir, vols dir que no estàs a punt de parir? Dic, no, jo avui faig Ventana. I no vaig... a les 6 havia nascut en Pau.
O sigui, mare meva, Gemma.
No, de boja, perquè... Bueno, perquè jo pensava que ho podria controlar fins i tot a quina hora arribaria el meu fill al món i quin dia. I no, en Pau va arribar quan va voler, un 28 de setembre, i me'n vaig anar corrents a l'hospital i ja trencava aigües arribant, ja sortia al cap. Això no ho havia explicat mai, però és que és així. Vaig entrar i van dir, però ¿de dónde vienes? Era Córdoba. I dic, no, vengo a París. creo que ja está saliendo. Efectivament, al cap de 10 minuts en Pau ja era
mare
al món.
Meva.
Sí, horrible. Això era el meu malson, que la criatura em naixés pel carrer. I gairebé passa. I, bueno, per què us ho dic? Perquè jo vaig poder treballar, estar embarassada, vaig fer els meus 4 mesos de baixa maternal i després vaig... fer-ho com vaig poder, com tanta gent que ha de combinar. És molt complicat. Jo estava sempre malalta, Helena, sempre encostipats. Nens encostipats, jo encostipada. Nens no sé què, de panxa. Jo de panxa. Ara ja són dos nois de 19 anys i de 15. I ja està. I són molt grans i ara em comenten els programes i em fan crítiques. Ai, mama, no ens agrada quan has preguntat això, perquè... trobo que hauries d'haver preguntat una altra cosa. I dic, ai, què passa? No els dic, no us agrada mai res? No, mama, perquè has de tenir més flow. Em diuen a vegades, bro. Parlen així, bro. És bro. Jo sóc bro, mama. Dic, bro, mama, jo? Bro, mama.
Bueno, però ja està bé que et mirin i t'escoltin, perquè els joves avui dia ja saps que els mitjans convencionals no els utilitzen gaire.
Però ells miren a la mama.
Això sí.
És el mitjà convencional, els hi rellisca, Helena.
Però potser després a la classe, doncs mira, comenten amb els seus companys i els hi entra el coquet.
Sí,
tant de bo.
Sí, tant de bo. Tant de bo s'hi enganxi.
Escolta'm, Gemma, tu a la SER pràcticament sempre has tingut caps que eren homes. Sí. T'hi has sentit còmode amb els homes als despatxos? T'hauria agradat que això hagués canviat una mica més?
Què t'haig de dir, Helena? Què t'haig de dir, mare meva? Sempre he tingut caps homes, sí. M'he sentit a gust a èpoques. No, no us puc enganyar. Èpoques m'he sentit molt a gust, molt. He tingut caps boníssims, amb qui hem mantingut una comunió professional molt gran i em van permetre créixer professionalment. És a dir, jo tinc caps que eren tan bons que a mi em van fer ser millor periodista, perquè jo era una mica covarda i em donaven la ventana i jo plorava pels racons i m'havien d'agafar i dir va, i jo deia, oh, no, no podré. Us en recordeu la nena que anava a llegir la lectura a la missa i es desmaiava? Doncs la nena anava a l'estudi a fer la ventana i deia, no podré. Jo tenia caps que em deien, sí que podràs. I aquests caps, que eren Josep Maria Martí, Josep Maria Girona, Daniel Gabela, Antonio García Ferreras, Dani Anido, van ser caps molt estimats. Després van venir uns caps que va ser tot el contrari, que es dedicaven a dir-me, no podràs. Tu això no podràs. Això no en sabràs. I va arribar un moment que m'ho vaig creure. Vaig dir, ah, doncs deu ser veritat, que no en sabré. I m'ho vaig creure tant que quan em van fer fora vaig pensar, clar, clar, deu ser que no en sé prou. Per sort, això va ser una etapa curta i després amb el temps m'he refet i he dit, clar que puc, puc amb això i amb més, saps? Però per això quan tu em preguntes als caps, tots homes, uns molt bons i uns molt dolents.
Ara has fet 59 anys presentant 59 segundos.
Oi.
No sé si...
Casualidades del destino. Jo dic, quan em diuen que tinc 59 anys, us ho juro que no m'ho crec.
Nosaltres tampoc, Gemma, eh?
Però, Elena, jo tinc un problema. Jo no sé si us passa, que jo em veig jove.
Ho ets. Això t'anava a preguntar.
Us passa o no? Miro més a les noies, senyores. És que jo em veig jove. Diuen 59, dic, però, o sigui, vol dir que l'any que ve faig 60 anys? O sigui, com pot ser que jo faci 60 anys si encara no... O sigui, encara no em veig que sigui gran, però ho soc, sí, sí, ho soc.
I veus aviat...
Hi soc.
Et veus jubilada o tu tens corda per seguir?
Però no t'estic dient que no em veig gran.
Perfecte, no, però
Elena,
potser dius...
Que jubilada, no.
Però potser dius, no, mira, però ho seré a casa meva.
Mira, Elena, us diré una cosa. Estic presentant 59 segundos a Televisió Espanyola i jo estic tan agraïda que a l'edat que jo tinc les televisions, una televisió, encarregui un programa a una noia, deixeu-me dir noia, que no és una jove, no? I que té les seves arrugues, ens fem grans, tinc mans de gran i tot i així el que es posi en valor sigui la motxilla que portem d'anys treballats, entrevistes fetes, aquesta veterania que ens acompanya i que ens fa ser millors periodistes, és molt més important aquesta motxilla que la motxilla de les arrugues, del cansament, dels anys viscuts. Llavors, agraeixo que les teles, i m'agradaria que ho fessin més sovint, valoressin que ho sabem fer bé i que quan tenim una edat, el que passa és que sabem entrevistar millor, escoltar millor i preparar els temes millor, perquè és que hem treballat molts anys, no? Per tant, a la teva pregunta, jubilar-me, no.
No. Doncs res, ho hem de deixar aquí. Hem estat molt a gust aquí xerrant amb la Gemma Nierga, amb aquesta conversa de ràdio des de la casa SEAT.
I recordant a un company que, mireu, avui estem gravant aquesta conversa el dia que hem sapigut que ha mort l'Òscar Moré, que era un company nostre de la ràdio. I l'Helena i jo voldríem que l'últim aplaudiment i el més fort fos per l'Òscar, perquè us dic de veritat que avui estem tots... completament trastornats, sí. No, Elena? Tu treballaves amb ell.
Era un difícil.
Se'm trenca la veu, perdoneu, perquè sento el dolor d'un noi que sempre et rebia amb aquell somriure. Sempre que me'l trobava em deia, torna a fer un llapis de memòria. I li deia jo, Òscar, un altre, però si ja n'hem fet.
Sempre content.
Sempre content.
I
sempre
transmetent bon rotllo a la ràdio. I...
Doncs jo, si us sembla, aquest aplaudiment fortíssim serà per l'Òscar Moré.
Moltes gràcies, Gemma.
Moltes gràcies. Gràcies a tots.
100 anys de ràdio, amb el suport de Casa SEAT.